Passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
La 19a edició del Festival en Veu Alta a l'Eva està a punt d'obrir les seves portes amb l'acte inaugural aquest divendres a l'era de Cal Palau de la Torregassa, Sant Jaume dels Domenys. La narració i la tradició oral que ofereix aquest festival ara també ha arribat a les escoles amb l'Eva Ludens, un projecte cultural adreçat als centres educatius que posa en valor l'oralitat en tots els seus àmbits. Per conèixer més detalls d'aquest projecte, saludem la Laia Batlle, que s'ha desplaçat fins a una escola de Banyeres. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Com molt bé dius, aquest és el primer curs que s'implanta el programa Eva Ludens a l'Escola Mare de Déu del Priorat a Banyeres. Al Baix Penedès s'hi han afegit l'Escola Ull de Vent de la Bisbal i 3 centres educatius de Cunit, els Cossetans Sol Cunit i l'Institut Pompeu Fabra. La Jordina Biosca, la directora del projecte, ens va explicar en què consisteix l'Eva Ludens.
L'Eva Ludens neix a partir del Festival en Veu Alta. El festival aquest any estem a la 19a edició, per tant 19 anys són molts, i ve a partir d'una constatació que em sembla que ha sigut generalitzada a nivell també de biblioteques i altres circuits culturals, on a partir de la pandèmia la davallada d'assistència a actes que estaven com absolutament normalitzats dins els municipis, actes culturals i sobretot el tema de narrativa i contes, a les biblioteques sobretot, ha anat com a caient. No sabem per què. Aquest públic, hi havia un públic de 5-6 anys, un any de pandèmia, aquest públic ja ara ja passa a fer altres coses, perquè hi ha un problema que sempre es pensa una mica que la narració és pels petits, que arriba una edat que és millor aprendre anglès que no pas saber escoltar. No? Posem per cas que tot és important, però també saber escoltar. Llavors, aquí comença a haver-hi com un decalatge i un buit de públics assistencials. Què ens proposem a través del festival? Detectem aquest problema, diem, doncs anem a incidir directament amb aquest públic. I aquest públic són les escoles. Uh-huh. I el que intentem és fer anualment a les escoles i, si podem, als instituts, portar als cursos de 5è i 6è mensualment un espectacle vinculat a l'oralitat. Això vol dir narració, glosa improvisada, romanços o cançó popular catalana. I aquí incidim directament amb el tema del català, perquè volem que l'oci i la qüestió lúdica pugui ser en català. Incidim amb la proximitat, el petit format, amb el contacte directe amb el teu usuari, per dir-ho així tècnicament, que seria l'alumne, no? I poder-los oferir aquest ventall d'opcions de cultura que potser difícilment aniran a veure en un altre lloc si no els hi portes tu directament a casa. Mm-hmm. I que a partir d'aquests 2 anys de la primària i aquests possibles 2 anys de la secundària ja es pugui establir com un vincle amb aquest tipus de cultura i ells puguin triar si poden o volen seguir sent espectadors o protagonistes. Perquè a partir d'aquí també hi poden haver com a interessos personals de que a mi m'agrada la glosa, vull aprendre a tocar l'acordió i a glosar, o vull aprendre a narrar per poder explicar històries. Per tant, no és només generar públic, sinó generar desig també per la cultura, per l'oralitat, la comunicació oral i per tots aquests espectacles de gent que potser no sortim per la tele, però tots en vivim, i en vivim bé, i des de fa una pila d'anys, i que és una cosa que té molta més transcendentalitat de la que pugui arribar a semblar i també cala d'una manera que d'altres coses que són molt ràpides o puntuals passen com de llarg i no s'acaben com arrelant. És una mena de gota malaia, el que proposem, però bueno, entenem que la cultura són 3 dies de festa major, però també una continuïtat. I a partir de la continuïtat és quan s'estableixen els vincles i els arrelaments amb les coses, o no. Però allà hi han sigut i allà les has pogut veure, catar, tocar i sentir. Per tant, anem per aquí.
A l'Escola de Banyeres ha començat aquest mes de gener i s'ha allargat fins aquest mes de maig. L'any que ve, el curs 23-24, el projecte s'amplia, començant el mes d'octubre. Però quan va començar a coure's l'Eva Ludens?
Mira, vam començar el 21. El 21 vam començar ja a remenar cireres, vam fer una prova pilota amb una escola i un institut, Per tant, sí que vam tocar instituts directament. Vam fer prop i plot durant 3 mesos. Les valoracions van ser molt positives, vam veure que podíem encaixar-ho i a partir d'aquí vam anar a trucar portes a ajuntaments que ja estaven vinculats directament al festival i en aquest cas com Banyeres, que no, però que s'ha adherit aquest any, no? El curs 22, 20, no, el 23-24 s'adhereix Banyeres. Uh-huh. Val? Per tant, acabem aquest curs 22-23, però ja tenim la continuïtat. I fa res, som novells, és que és un projecte, o sigui, el festival hi va fa 19 anys, que treballem amb públic familiar fa 19 anys, però que incidim directament dins les escoles. Això també va venir, mira, és que ara tinc tanta informació al cap que de vegades costa, eh? Anàvem a una escola, de fet hi anem des de fa 6 o 7 anys, que és una escola d'alta complexitat en un dels municipis de l'Alt Penedès, i anàvem gratuïtament. I anava jo a fer narració perquè l'escola no tenia prou mitjans i bueno, hi havia una qüestió administrativa d'Ajuntament que no li interessava el projecte, doncs ja vinc jo, perquè aquells nanos realment tenien una mancança i una escola que jo estava molt vinculada. A partir d'aquí es va anar fent tota aquesta feina anual, hòstia, això funcionava molt bé, ens ho podem plantejar que pugui tenir continuïtat i puguin, tots aquests nanos puguin tenir com a complementari a tot el tema de coneixements i tota la qüestió curricular d'escola, aquesta vessant artística, no? Aquesta vessant de la cultura. I aquí va ser realment el pal de paller que ens va portar a poder-ho anar estirant i donar-li aquesta forma que avui es diu Evaludens.
La proposta a Banyeres va arribar directament a l'Ajuntament i després es va traslladar a l'AMPA i a la direcció del centre. Ens ho explica la Manoli Márquez, secretària de l'Associació de Mares i Pares de la Mare de Déu del Priorat.
La proposta va arribar primer a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. L'Ajuntament tenia coneixement de que en altres escoles de la comarca ja estava implantat aquest projecte i els ítems eren molt positius. L'àrea de cultura es va posar en contacte amb l'escola, que també ho va trobar interessant, i també es va convocar l'AMPA. I en aquella reunió que es va presentar el projecte, doncs ja va sortir el sí, a l'endavant.
Segons la Manoli, aquest projecte és positiu perquè la narració en català arriba més directament als seus fills i filles.
Creiem que el català l'hem de cuidar molt més, que els nostres petits o joves necessiten un vocabulari una miqueta més extens, i creiem que el projecte en si els dona una realitat que per ells no la tenen ara, no la tenen, i que el català és molt ric, i que arribi a ells.
Des de la direcció de l'escola, la directora Lester Vilà creu que és una oportunitat pels alumnes per enriquir el seu vocabulari.
Creiem que, bueno, que aquest programa és una oportunitat per enriquir tot el que és el vocabulari en llengua catalana, que, bueno, que ens trobem que avui en dia s'està perdent l'ús de segons quines paraules en català. I llavors aquestes paraules que són menys freqüents, és una oportunitat perquè l'alumnat tingui accés i pugui treballar-les i pugui incorporar-les al seu vocabulari. Tot això es fa a través d'activitats molt motivadores, val? I divertides, com ara són cançons, poemes, corrandes, etc. I la veritat que estem molt contents de les sessions realitzades, perquè això, cada sessió fa que l'alumnat s'enriqueixi moltíssim, i el fet també de que siguin persones diferents que venen de diferents del món cultural, no? Que no sempre és la mateixa persona, també ho fa molt enriquidor. I bueno, pensem que és un programa molt recomanable i esperem que puguem gaudir d'aquest programa durant molt de temps.
L'Evaludens té com a eix vertebrador el català, amb l'objectiu de potenciar-ne l'ús, crear un vincle més fort amb la llengua i que es converteixi en un element propi del dia a dia dels i les alumnes.
Primera, que pot ser una cosa divertida. El català ara que queda com una cosa reduïda a la qüestió més acadèmica i que no és vehicular dins l'espai d'oci, jo diria, presentem un català que pot ser un català molt divertit. Jo sóc perfectament conscient de que no entenen el 100% de les paraules que utilitzem, ni les dites ni les frases fetes, no? O sigui, ara els acabo de dir, us explico una història verda, i no sabien ja què vol dir. Després han fet l'associació amb el viejo verde, no? Sí. Que ha sigut... Bueno, això és una mica per jugar, però sí que acaben com a sabent construir, i si més no, tenen un referent de que allò existeix. Sempre quan el narrador, sobretot, penso... Quan estem narrant, posem sinònims darrere de cada una de les paraules. No et vaig a boicotejar dient-te les coses de manera que no les puguis entendre, sinó que et poso tota una ristra de sinònims al darrere perquè puguis entendre el context i, per tant, saber que allò vol dir el mateix que l'altre. I si és la primera vegada que ho sents, no passa res. Jo tornaré a venir, tornarem a seguir parlant. És veritat que cada dia es fan més adaptacions, per exemple, literàries, de clàssics, i les adaptacions redueixen aquest nivell de llenguatge. Jo aquí faria una crítica, també. Podem adaptar, però podem sostenir, també, certes coses. Ja sé que, avui en dia ja no s'utilitzen els ribots, no? Però també pots posar una nota a peu de pàgina i explicar que és un ribot. No tens per què eliminar-lo. I una mica jo aniria per aquí, frases fetes, dites, manera molt col·loquial, però alhora amb un llenguatge que sigui potent, amb tota aquesta ristra de sinònims que t'estic comentant. No? Jo penso que sí que els hi queda, perquè et poden reproduir després. Els hi queda el llenguatge, després entraríem en la fase de com ells poden arribar a comunicar i a ser bons oradors, que això ja és un tema bastant més pelut i més de llarg termini.
Davant d'aquesta proposta des del centre, s'hi van interessar de seguida.
Tots som conscients, no?, de que la llengua catalana, doncs, cada cop hi ha un menys ús, amb un llenguatge menys enriquidor, i per tant, doncs, tots vam valorar la necessitat i vam pensar que aquest programa ens oferia l'oportunitat de fer-ho des d'una vessant, doncs, més lúdica, més cultural, i bueno, això ens va portar a pensar que era una molt bona idea i una molt bona oportunitat per poder oferir al nostre alumnat.
La valoració que fan d'aquests primers 5 mesos de presa de contacte des del centre és molt positiva. Segons la directora Esther Vilà, els alumnes esperen cada sessió.
Doncs mira, els alumnes estan esperant aquesta sessió, no et menteixo, és així. Vull dir, els hi agrada perquè és una manera diferent. Vam intentar també que es pogués fer dins de l'àrea de la llengua catalana, és a dir, ho estan fent en aquella sessió, i el fet de que es faci d'una manera diferent a com es fa el dia a dia a l'aula, no? I que no saben tampoc què s'espera, perquè ells no saben, sí que saben la temàtica que treballaran, però no saben com ho faran, no? I el fet de fer-ho d'aquesta manera tal, vull dir, estan superengrescats, supermotivats, i ho valoren molt positivament.
De fet, les famílies també han percebut dels seus fills i filles la motivació que ha generat el projecte Evaludens.
Fantàstic. Quan arriben els nens a casa, sí que aquell dia han tingut una experiència diferent, enriquidora, amb els seus companys, molt divertida, i ho expliquen.
La Jordina Biosca, a banda de la directora del programa, també s'encarrega d'alguns espectacles. Ella mateixa ens ha explicat com percep que els i les alumnes reben aquest projecte, sobretot perquè, amb el pas de les sessions, es crea un vincle entre ells i el narrador.
Mira, jo percebo que, primera, que te reconeixen. Quan tornes, et reconeixen, i per tant aquí ja anem bé perquè hi ha hagut el vincle aquest del qual parlo jo, de que no desapareixes entre cametes, entre bambalines, que es diria en castellà, no? Això ja hi és. Jo no sóc algú extern, sinó que algú que ja forma part. Quan estàs narrant és una cosa molt bonica perquè de vegades dic és que els hauríem de fer fotos, no? Amb els adults també passa això, que acabes fent com a cara d'espant o de dir què passarà. Per tant, entres dins la història. I quan tu dius què veig jo et faria la pregunta una mica al revés. Què veuen ells? Jo penso que ells acaben veient la història. Estrictament a través de l'oralitat, tu veus. Si jo parlo amb imatges, tu estàs veient el que jo estic descrivint i el que estic explicant. I aquí hi ha un efecte brutal, que és que si jo poso una imatge o poso una pel·lícula, tots veuen la mateixa imatge, la mateixa pel·lícula. Però si jo vaig a una aula de 20 i explico una història, cada un es genera la seva pròpia imatge. I aquí hi entra una cosa que no és la uniformització a la qual estem sotmesos constantment tots, quan parlem de marques o quan parlem d'estereotips o quan parlem de certes imatges que calen absolutament dins l'imaginari, i sembla que no hi hagi alternativa a veure les coses d'una altra manera. No? Me'n recordo un episodi ja fa temps, treballava fent un pla de lectura en una escola i duia unes cartolines amb dibuixos del llibre de la jungla, però són uns dibuixos que m'havia fet una amiga que és il·lustradora. Per tant, ella va fer el seu propi Mowgli, no? No el Mowgli de la Disney. I els nanos em van dir, aquest no és el Mowgli. Dic, com que no és el Mowgli? Aquest és el Mowgli, és el meu Mowgli, no? No té per què ser només aquell Mowgli. I a partir d'aquí encara va ser, doncs, fins i tot trec aquest. No us en porto cap, que cadascú vegi el seu. I això ens ho estem perdent, en certa manera. I el tema és tu veuràs la teva pròpia pel·lícula amb les teves imatges, el teu tempo.
El projecte va adreçat a nens i nenes de 5è i 6è de primària i 1er i 2è d'ESO. En el cas de l'escola de Banyeres, les sessions són els divendres, un cop cada mes.
Pactem unes dates i un cop al mes venen, en aquest cas ho fem divendres, llavors durant la primera sessió doncs, estan amb el grup de 6è i a la segona sessió ho fan a 5è, fan exactament la mateixa activitat, però bueno, ho fem un cop al mes i com t'he dit abans, cada mes ve una persona diferent, amb la qual cosa també es fa des d'una pedagogia diferent, però amb el mateix objectiu.
El cost del projecte l'assumeix l'AMPA, l'Associació de Mares i Pares de l'Escola, amb la col·laboració de l'Ajuntament a través d'una subvenció. L'Eva Ludens vol aportar la proximitat, la constància, els continguts i les destreses personals de qui ofereix l'espectacle. Des de l'organització els interessa que els i les alumnes puguin veure els artistes de tu a tu, una experiència no estrictament acadèmica que passa dins l'aula i que també pot ser útil per tot el professorat.
Jo penso que els mateixos professors es queden com una mica fascinats i parats davant de... que també és una proposta per ells. No és estrictament acadèmica i pels alumnes, sinó que també és una història per ells, una bona proposta per ells, perquè poden veure eines i maneres de poder arribar i explicar les coses. No? Ha sigut molt positiu a tot arreu. En principi no ens hem trobat en cap problema enlloc. Ja t'ho deia, estem en escoles d'alta complexitat, on realment hi ha professors molt bregats i estan encantats. Estan encantats perquè, a més, tenim una cosa molt a favor nosaltres, que no tenim per què ser políticament correctes. Nosaltres venim de fora i fem aquella actuació i, per tant, el registre és un altre i el vincle també l'establim des del nostre àmbit. I això també és una qüestió com a molt distesa que ajuda a facilitar-ho i a que no sigui tot tan farragós de vegades, que tot hagi de servir per alguna cosa i tot hagi de canalitzar-se. De moment, les crítiques totes bones, esperem que segueixi així.
En total són entre 10 i 12 els professionals que treballen en la gestió de l'Eva Ludens. La Jordina Biosca ens fa 5 cèntims de qui són.
Som l'Isabel amb els romans, la Noemi amb els romans, l'Anaïs amb la glosa i la Lídia, el Carles i jo amb la narrativa. I ara, si anem obrint, sí que ja hem de començar a buscar més professionals, també. Som 6, pròpiament, que fem només els espectres dins la classe, però després, clar, hi ha tot el tema de comunicació, hi ha qüestions tècniques dins el marc del festival que també s'hi han d'adherir. Per tant, en total, jo diria que som 6 professionals que incidim a l'aula directament, en total, en diferents tasques, seríem unes 10-12 persones.
Afegeix que la tradició oral com un element potenciador de la cultura hi serà sempre, tot i que d'una manera molt residual. Tot i així, és optimista.
Mira, jo veig que serem un món que... Jo diria que sempre hi serem, però sempre hi serem en un apartat minoritari i entre cometes, és lletja la paraula, però com a residual. Tu compte que nosaltres no tenim ni epígraf. Nosaltres estem dins l'epígraf dels buoneros, charlatanes i caricatos. O sigui, imagina't, ni tan sols existim com a professió pròpiament, no? Que ja és una qüestió fins i tot administrativa. Quan es parla de cultura, no s'hi pensa que hi ha una part cultural que pertany a la narrativa. Però tot i això, és com el que deia abans de la gota malaia, no? Estem allà i anem fent i sempre hi ha espais i sempre hi ha una requesta i un reclamar des de diferents àmbits. El que passa que nosaltres ens hem de posicionar i hem de reivindicar l'ofici i s'ha de mostrar al gran públic. No només quedar-nos en aquesta part dins de l'aula, sinó s'ha de poder fer extensible a que la gent sàpiga que això existeix i que hi ha l'opció de poder-ho anar a veure. Per tant, jo no auguro a la narrativa un teatre nacional de narrativa, però sí que una llarga trajectòria, perquè roda el món i torna al born. Quan ja estiguem saturats, que ja comencem a estar de tot el mass media i totes les estridències i tot amb mil focus i els concerts que criden tant i que hi ha tanta electrònica i que no hi ha res que puguis entendre ja ni les lletres perquè tot se solapa amb tant de soroll, potser llavors diran, ah no, un acústic... un sol cantant o una sola persona parlant potser serà interessant per descansar el cervell i les imatges, aquest excés de més. Com més gran, com més gent, com més... I ja tornarem. Ja hi som, encara es manté, hi ha molta gent que prefereix això, però ja poc a poc i bona lletra. Això és com els ajuntaments. Si portem 19 anys, per tant, hem vist molts alcaldes, hem vist molts regidors, hem vist molts tècnics, nosaltres estem allà i es va passant i tu et mantens una mica així.
L'Eva Ludens continuarà a Banyeres el proper curs 23-24 amb l'objectiu de seguir apropant la tradició oral als més petits i en un futur ampliar-se a altres centres educatius de la comarca. Mentrestant, a partir d'aquest divendres podrem gaudir de la germana gran, l'Eva, que durà més de 84 espectacles i 162 artistes repartits en 30 poblacions, sota el lema «De què va la realitat?», per endinsar-nos en històries i propostes d'oralitat on la ficció i la realitat estan separades per una línia molt fina i que potser ens convidaran a retrobar-nos amb el nostre nen interior.
Penedès en xarxa.
Amb Sopa de Cabra cantant els teus somnis, arribarem al flash de notícies de 11:45.
On tot és més senzill d'entendre, la porta espera oberta. Un pas i ja el teu cor desperta, un salt i ja no.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Recollim algunes notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Preocupació entre els partits de l'Alt Penedès per la davallada de la participació a les municipals. Els partits polítics de l'Alt Penedès han mostrat la seva preocupació per la baixada de la participació que s'ha produït en les eleccions municipals de diumenge, que ha estat de 10 punts al global de la comarca i s'ha quedat en el 59,59%. Des de la coalició de Junts Impulsem el Penedès, el coordinador Sergi Vallès apuntava que el principal problema del qual hem de ser conscients tots els representants polítics és la baixa participació que hi ha hagut i, per tant, això vol dir que alguna cosa no fem bé entre tots. Hi haurà molts canvis d'alcaldies i pactes perquè una baixa participació fa que els partits minoritaris augmentin els regidors i això ha trencat el mapa polític de la comarca. Des de Sant Sadurní, tant Pere Bernet com Ton Amat lamentaven també que la participació hagi estat del 56,71%, quan l'any 2019 va ser del 71,07%, una de les més altes. Alternativa per Olèrdola iniciarà contactes amb la resta de forces polítiques per explorar un acord de mandat. Alternativa per Olèrdola iniciarà aquests dies els contactes amb la resta de forces polítiques que han obtingut representació a l'Ajuntament d'Olèrdola per tal d'explorar l'escenari d'arribar a un acord de mandat. Alternativa per Olèrdola vol agrair públicament la confiança rebuda per part de la ciutadania. Rebien 773 vots i superaven el 43%, però perdien la majoria absoluta que portaven revalidant des de les eleccions del 2007. El portaveu d'Alternativa per Olèrdola, Jordi Catasús, destacava que, com a primera força política del municipi, són conscients de la responsabilitat que els hi toca entomar per intentar formar el govern municipal dels propers anys. Catasús exposava que properament, a partir d'aquest anunci, convocaran a totes les formacions polítiques per ordre de resultats per tal d'explorar l'escenari d'arribar a un acord de mandat que permeti tirar endavant les polítiques que mereix el municipi. El pregó de la mestra Carme Via dona el tret de sortida a la 19a setmana de la gent gran de Vilafranca. Vilafranca acollirà fins diumenge la 19a edició de la Setmana de la Gent Gran amb una desena d'actes. El primer ha estat el pregó, que s'ha celebrat aquest dilluns al vespre en una sala de plens plena de gom a gom a càrrec de la mestra jubilada Carme Via Sunyer, que també va ser pregonera de la Festa Major de Vilafranca l'any 1994. La Setmana de la Gent Gran suposa fer la cloenda d'un curs en què els casals de la gent gran han posat en marxa una àmplia oferta formativa, cultural i de creixement personal amb activitats socials i lúdiques i que ha comptat amb una gran participació. I Santa Oliva serà una de les seus del Festival EVA per 5è any consecutiu. Santa Oliva serà, novament, una de les seus del Festival en Veu Alta durant aquest mes de juny proper. La 19a edició d'aquest festival farà gaudir d'espectacles i propostes originals en un dels espais més icònics del poble. Totes les activitats són gratuïtes. Començaran aquest dissabte a 8:45 del vespre a la plaça del darrere del castell amb Pere Romaní, Joan Tomàs i Héctor Berberide, que presentaran Romaní. És el projecte de solista de l'acordionista Pere Romaní, establert a la Vall de Sant Daniel, a Girona. El grup ofereix concerts i balls amb un repertori basat en composicions pròpies, cançons i gèneres del ball folk català i europeu, sempre amb uns arranjaments moderns, originals i sorprenents. El segon espectacle serà el diumenge 18 de juny a les 7 de la tarda a les Escales del Castell, on es podrà gaudir amb l'espectacle de narrativa Cagadubtes, a càrrec d'Assumpta Mercader. En Veu Alta omplirà el territori de l'Alt, el Baix Penedès i el Priorat amb desenes d'espectacles de narració oral, concerts i xerrades i presentacions de llibres per a tots els públics.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Aquest diumenge van tenir lloc les eleccions municipals, l'administració local més propera als nostres ajuntaments. Durant setmanes hem pogut escoltar, o no, si no volíeu, els programes electorals, les propostes, i hem assistit també als candidats i candidates debatent. Nosaltres avui us preguntem, s'han donat els resultats que esperàveu? Us ha sorprès alguna cosa? Vau anar a votar, en primer lloc, o encara hi afegiria? Què us sembla que el 23 de juliol tornem a anar a les urnes? De tot això i molt més, de tot allò que vagi sorgint, en volem parlar avui amb la nostra gent gran. I tenim les primeres convidades aquí a Ràdio Vilafranca, són la Fina Milà i la Natàlia Navarro. Bon dia a totes dues.
Bon dia, Sílvia.
Primera pregunta que us llanço. Heu votat?
Sí. Jo crec que des que es va començar a poder votar, doncs no ho hem deixat
de fer mai.
Com que
no ho havíem fet mai.
No, i escolta'm, vull dir, crec que s'hi ha de fer. Perquè a vegades, si sents algú que diu, ah, jo no hi vaig, perquè ves, fan el que volen, dic, doncs no pots criticar, no pots dir mai res de, ni de bé ni de mal, perquè si no hi has anat no pots opinar. Jo crec que és el que s'ha de
fer,
no?
Sí, és així. El que passa és que molta gent, amb tot el follon caigut, està desencantada de moltes coses.
Sí, perquè últimament és això que hi ha tant.
És que això semblava aquí un pati de col·legi, s'estan dient barbaritats.
Sí.
Tu creus que el Congrés...
A tot arreu,
Sí,
a tot... Comences a Andalusia, comences a Valladolid...
A tot arreu. S'han perdut les formes.
Sí.
No hi ha respecte a una persona per una altra. Cadascú té l'opinió que té, però no es té que insultar.
Quan posaves la televisió de Madrid que hi havia els debats alguna vegada, el posava i al cap d'un moment no treies, perquè dius, com pot ser que es diguin aquestes barbaritats persones que sembla que ens han de representar, siguin del grup
però, bueno,
que siguin?
Porten aquesta
haurien
cosa.
Haurien de tenir una educació, i llavors no sé si la tenen,
No, és que la gent, bueno, ahir em sembla que no sé quina tele catalana, no sé si a 8TV, que van dir que la gent vàlida no es vol posar a política.
Clar.
Què us sembla si fem una petita pausa per anar a buscar Diumenge Ràdio?
Molt bé.
Dues veus més, acompanyades, molt ben acompanyades, de la Laia. Bon dia a totes.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Bé.
Doncs sí, l'Eulàlia Urgell i la Conxita Vidal. Senyores, una mica us trasllado la pregunta que els hi feia la Sílvia. Heu anat a votar?
Jo sí.
Ho dieu convençudes,
Sí, del tot.
I el fet de que hi hagi d'aquí no res unes altres eleccions, com ho veieu, això?
Això ja no veig clar.
Bueno, però tornarem a anar a votar.
Això per descomptat, però clar, no ho veig, no.
Això que han trigat un dia fatídic per aquí a Sant Jaume. Vull dir, el president no va tenir en compte que era la festa major de Sant Jaume.
Exactament.
Vull dir.
Això li hem de dir al González, que una altra vegada tenia en compte.
Dies de trucar amb el Pedro Sánchez.
Sí, de dir, escolta...
Ai, el González.
El Sánchez, sí.
No, però vull dir que el 23 estarem immersos en la festa major, vull dir que...
Sí.
No es va consultar pas, pel dia no.
Mira, s'ha d'agafar com un acte festiu i ja està.
Clar, exacte. La festa de la democràcia, no?
Sí, això.
Com us va anar la jornada? Però què veu veure, què veu detectar? Si veu, si us ha sorprès els resultats?
No.
Bueno, jo m'hauria agradat un altre resultat, però el que ha sigut ja està.
Sí, ja està, vull dir, no cal...
No es pot.
No cal dar-hi voltes a sortir el que ha sortit.
És el que hi ha.
Ara mira que Déu els il·lumini a tots.
Sí, ho tenim una mica fumut pels pactes i una cosa i una altra, però bueno,
si
s'entenen.
Una jornada tranquil·la, no? No es va sentir que ningú...
Sí, no, aquí també,
Tranquil·la, tranquil·líssima, sí. No, res, molt tranquil·la, molt cívica i molt bé.
Sí, però vull dir, Vilafranca hi ha més gent, poder, no sé... Però bueno, aquí a Sant Jaume només hi ha un lloc que anem a votar, amb quatre taules i ja està.
Sí.
I no hi va haver mai aglomeracions.
No, que va. Jo quan vaig anar hi havia gent,
sí,
però vull dir, molt fluid.
Amb quatre meses, vull dir, doncs, se'n passa bé.
Sí. Em sembla que hi havia 8 llocs, potser. 7 o 8 espais diferents i diverses taules.
Senyores, deixeu-me que anem a buscar el senyor de la tertúlia, Canal 20 a Olèrdola, acompanyat pel Raimon de Cara i el Josep Castellví. Bon dia.
Molt bon dia a totes, així és. Tenim aquí amb nosaltres el Josep. Josep Castellví, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
També coincidirà les eleccions generals amb la Festa Major de Moja.
Hosti, sí. 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 Sí.
Sí.
Sí. Sí. serà divertit, serà divertit.
I tu que saps preocupar per l'abstenció, potser hi ha més motius per abstenir-se, sí, o més condicionants que poden portar a l'abstenció si coincideixen coses com la festa.
Sí.
Com ho veus?
Sí,
la festa i les vacances.
Ho veig fatal, saps? Perquè si ara hi ha hagut aquesta abstenció, que és perquè la gent està desencantada d'aquests polítics, diguem-ne, per dir alguna cosa bo, fantasmes, sí, perquè, esclar, a veure, aquesta gent que tenim de polítics són tots una bírria. I això és la veritat. Clar, què passa? Que la gent que vol posar-se a la política no té ganes de posar-se, perquè veu que tot això és un merder, que aquí el que la gent està a la poltrona per anar tirant i anar fent sense que tindre de pencar gaire, no?
Sí, noi.
Nois, està molt malament la cosa, eh? Jo, hi ha una cosa que és important, que la dreta a votar al 100%.
Oh,
i tant. I l'esquerra es queda a casa. I aquesta és la gran part, això. Perquè si tots els d'esquerres anessin a votar, s'acabaria. No hi ha color. Es guanyen les esquerres. Però com l'esquerra estan tots desencantats perquè veuen que no funciona res, pues no van a votar, perquè hi ha hagut una abstenció brutal. A tots
molt
els pobles,
gran.
Eh?
No, sí, sí,
a Timoja, a Olèrdola, jo he vist que hi ha hagut una abstenció, però algo brutal.
Molt gran, sí, sí.
Per tant,
i Sant Jaume, jo sí. No sé si hi ha hagut abstenció
no
o hi ha anat molta gent. Vull dir, el tant per cent, jo ara no el sé. Però
no,
doncs semblava que sí que hi havia anat gent,
sí,
no sé.
Sí, 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 sí,
el que
almenys,
no sé, tant per cent.
Al moment que
no
hi vaig
anar,
que hi vaig anar la Raquel i jo, hi havia bastant moviment, vull dir,
de totes
no sé,
formes,
clar,
ja fa
el dia...
anys que les eleccions no són les que eren, és el que diu el senyor Josep. La gent està desencantada i desil·lusionada.
Sí, això és veritat.
Perquè no
és clar.
Molt prometre, però és que no ho poden fer, si no hi ha diners. No hi ha.
Bueno, diners quan en
volen.
N'hi ha per segons
sí.
Què.
Perquè dius, mani qui mani, Madrid és el que decideix.
Sí, jo, això està claríssim.
Veus que aquí a Catalunya que ens prometen, mira, els trencs, bueno, tota la salut, jo què sé, diuen que
aquestes
milions, però no arriben mai.
No. Aviam, jo penso que és que aquestes eleccions eren més municipals, o sigui, que eren més de cadascú a casa seva. Les que venen i ja en parlarem, allà
sí,
poden
no
hi anirà ningú.
Però a Madrid no li va interessar.
Però,
sí.
Bueno,
no van
però
parlar
vull
dels
que...
municipis.
No, però cada...
No, però doncs tu, almenys jo, vas a votar
sí,
amb ganes
sí,
de que surti la persona que tu vols, no?
Ells ho han fet com a França, la primera volta, i ara van a la segona, aviam si guanya. O sigui,
però,
que
clar,
canviïn la forma.
Cada poble, per petit que sigui, depèn dels diners que els hi arriben de Madrid. I si els hi diuen que arribaran i no arriben...
Bueno, arriben segons quins.
Limitats.
Segons quins i per què.
Sí, sí.
És molt difícil, eh? No us penseu que és tan fàcil, la política. Per això és el que hem parlat abans, no? Que la gent bona
si no
es vol ficar. No es vol ficar.
Bueno, però si veuen però, aquests que ara estan manant que no els hi arriba diners, que tots dimiteixin...
Sí, això
està.
Sí. Això sí.
Escolta'm tu,
però, home, si
escolta'm, que mira,
no
ens han votat, però no en sortirem.
Ara,
dimitim
ara
tots.
Ara cobraran en retrasos.
Per això estan de dimitir.
Sí.
Les ganes que en tenen. Els que són dalt agafen aquella cadira que no la deixen
són
anar ni querien.
Són els de dalt, tots aquests. Els de baix no, perquè
sí,
jo crec que cada
els de baix
poble
tant, treballa tant és, però
per
els que són dalt
per lo que té.
No marxen ni amb sabó.
Ni amb sabó, què va.
Cada poble defensa el poble, no? Vull dir, és
això.
Molt diferent dels de Madrid i això.
Molt diferent. I
jo a vegades quan sento això dels jutges, que diuen el Consejo
sí,
General...
Sí, el Consejo General de la...
Que fa quants anys que tenen
avui,
els jutges
la tira,
allà...
La tira. Bueno. En el seu moment, quan anava l'Aznar, el Montoro, que era el ministre d'Hacienda, va dir que se vaya todo a tomar por viento, que ya lo arreglaremos nosotros. I bueno, i va ser
sí, sí.
El boom
sí.
De construcció de pisos i tot això, el rato que va treure el Banco de Madrid.
Bueno,
no es disbauxa.
Però com pot anar bé el món si els jutjats no funcionen i els jutges fan vaga?
No sé. Però, clar, és que hi ha molts interessos entre mig i...
Sí, sí.
Això és que ho espatlla tot, els interessos que hi ha entremig.
Hem de pensar una mica de on venim i sobretot la qüestió de justícia i de més, qui sí. Són?
Jo penso que els pobles més petits o ciutats, però petites dels voltants, tots els que estan al govern, siguin del grup que siguin, s'esforcen molt perquè el poble
sí,
vagi bé.
Sí, això mateix.
I, bueno, a vegades...
Home, jo espero que sí.
Hem de valorar l'esforç.
Per això et dic... És molt diferent unes eleccions com ara aquestes europees que les eleccions municipals. Vull dir, per mi no tenen res a veure.
A més,
aquí jo sempre dic el mateix, ensenyen sempre les publicitats la gent de la província de Barcelona, els de Barcelona, Però com ara aquí a Sant Jaume, nosaltres votem els de Tarragona i votem els de Tarragona amb gent que no sabem ni qui són. Llavors has de votar el partit que a tu et sembli que vagi més bé. En canvi, quan votes per a les municipals votes més a la persona que al partit.
Perquè coneixes la gent,
Perquè coneixes la gent i tal.
Vull dir, votes a la persona, ja dic, més que al partit en general. Vull dir, encara que no siguis d'aquell partit, si la persona t'agrada, doncs vull dir, votes aquella persona
està. Sí, això és així,
Hi ha un parell de pobles de l'interior d'Espanya que no, com que no hi ha gent, no tenen ni alcalde ni res, doncs clar, ningú...
S'ho arreglen entre ells.
No, és una de l'Espanya buida aquesta.
Vau veure aquell xicotet, aquell noi que de 19 anys que és alcalde de Portbou?
No.
Sí, doncs va sortir ahir per la tele, però es presentava ell sol. I va guanyar, evidentment, vull dir, si no hi havia ningú més, doncs es va presentar ell. Un noi de 19 anys que està estudiant per abogat. I es va expressar, el van entrevistar, perquè és l'alcalde més jove de tot Catalunya, doncs. I el van entrevistar per TV3 i va sortir el telediari o les notícies.
Sí,
i resulta que aquest noi... quan una de les vegades que el foraster va anar a Portbou, era un nen. I el va entrevistar el foraster i li va dir... Es diu Kael, no me'n recordo el cognom... Que volia ser de gran, i ell li va dir que volia ser director i actor de cine. Li van ensenyar i va dir, llavors era una cosa i ara doncs ha estat una altra, saps?
Clar, sí.
Però doncs, molt, escolta, s'explicava la mar de bé, aquell noi.
Gael Rodríguez, es diu.
Però Gael me'n recordava del nom, però del cognom no. I vull dir, un xicot guapo, molt maco. Molt bé. No tindrà oposició, perquè si és ell sol, vull dir, s'ho arreglarà tot ell. No sé si Portbou és gaire gran, jo penso que no és un poble gaire gran.
És bastant anomenat perquè està just a la frontera.
A la frontera,
i em sembla que són mercaderies i això...
Sí, no sé, jo hi he anat ja fa anys, un par de vegades.
Els trencs i això...
No sé si és molt gran.
Però jo penso que els pobles més petits s'ha de valorar molt les persones que es brinden en el davant.
Clar.
Perquè jo crec que de treballar se'n fan un tip, I,
perquè si realment, aquí a Vilafranca, qui ha guanyat, doncs?
A Vilafranca ha guanyat el Partit Socialista. I ha quedat segon el de Junts, tercer el d'Esquerra...
Però pot governar sol o té de pactar, també?
Sol no crec que pugui governar, perquè és... O sigui, Vilafranca ja té uns 42.000 habitants, i llavors... Són, si no ha quedat, 8 persones i 13 a l'oposició. És molt difícil que un pugui governar sol, saps?
Qüestió de parlar i, entre tot, què és el que podem millorar pel poble.
Sí.
Perquè a vegades no tenim en compte que encara que tinguin diferents pensaments, han de mirar per la qüestió del poble.
Suposo que tots volen treballar pel poble. Però a vegades...
Almenys ho diuen, que ho facin també ja és un altre tema.
Sí, aquí a Vilafranca...
Ho diuen, però que ho facin...
Sí, de totes formes...
Pot ser que ho facin, pot ser que no.
Però ja veieu que els pobles, per petits que siguin, tots aquests últims anys han fet moltes coses.
Sí,
tots els pobles han millorat, en centres cívics, en carreteres, en el que sigui. Josep, que estàs molt calladet, explica.
No, estic escoltant.
Però tots els pobles han millorat, Tots s'han fet coses. Sí.
De totes formes...
Perquè aquí Moja com ho teniu, doncs? Qui ha guanyat aquí Moja?
Alternativa, que és els que manen, però sense majoria. Perquè, la veritat, us tinc a dir, la gent no té tindre majoria. Perquè llavors ja venen els abusos.
Clar.
Per tant, és millor que tinguin de pactar. Perquè, si no, és molt fàcil. Estan al govern, com tenen majoria, fan i desfan sense tindre de pactar. I almenys així es guanyen una mica els dinerets, perquè, escolta'm, si no, això és un cachondeo.
Però vols dir que hi ha pobles que tinguin majoria absoluta per anar sols? Jo sí. Crec que sempre tots...
Mira, Llorenç del Penedès.
Ah, sí?
Llorenç del Penedès, i tant. Sí. I Esquerra, vull dir, va guanyar Esquerra. Sí. No sé si tenen 7 o 8 regidors.
I això que és...
I, tenen, i són 11, o sigui que tenen la majoria absoluta assegurada.
Sí, sí, sí.
Però per mi té de ser que tinguin de pactar, almenys sí. Que treballin, tu. Home. Perquè és molt fàcil això estar a la... estar a la poltrona manant i desfent i no tindre de pactar.
Han de pactar persones que siguin coherents, que s'entenguin entre ells, perquè si només ve la lluita, malament, llavors, allò
de,
que dius.
De totes formes, jo penso que volen els grans partits, PP i PSOE, tornar al bipartidisme, com sempre han hagut. Ara tu, ara jo. Els molesta els petits partits.
Sí,
tant en un cantó com en un altre, perquè clar, tenen que pactar.
Sí, però tenen d'aguantar, eh?
Sí, és perquè això que diuen
d'il·legalitzar algun partit...
Han guanyat les esquerres.
Això no pot ser, eh?
Sí, sí.
Això no pot ser que diguin que el Bildu, que a mi no és que me caigui bé ni malament, sí, tinguin de legalitzar-ho. Però què s'han cregut, tu? Això no es pot ser, que tinguin de legalitzar un partit. La democràcia és això, si no t'agrada... Deixa'l, i la gent se n'olvidarà d'ell. Però no, no ens interessa fora, perquè com són etarres...
Sí.
A veure, tu, per favor, tu... Ja som grandets, tota la gent, eh?
Sí,
ja som grandets.
I tant, i tant.
Aquesta gent ja han pagat. Si han estat a la presó, ja han pagat.
Bueno,
i ara
però
tenen de dir-los
que... sobretot al centre d'Espanya, que això no ho traga, no ho permet, que també ho entenc, perquè
no,
van haver-hi moltes morts.
El que voldrien és que encara existís ETA. Encara
sí,
voldrien que
mateix,
existís
això
ETA.
Mateix.
Perquè això els donava vots.
Clar.
I això ara els fot.
Sí.
I per tant, són etarres encara.
Això mateix. De totes formes, el País Basc té la sort del concert econòmic. I el concert econòmic no penseu que és tan fàcil, perquè l'Estat li dona... O sigui, ells cobren els seus impostos, però si els hi sobren, tenen que tornar-lo a l'Estat. Mai els hi sobra.
Mai els hi sobra.
Sempre és l'Estat el que ha de pagar-li.
I això està.
I el Jordi Pujol...
No, però ho tenen molt bé, però ho tenen molt ben muntat.
Sí, el Jordi Pujol li van oferir a les eleccions del 78, al canvi, i no va voler, va preferir el País al Cuba.
Bueno, mireu a Barcelona, ara que ha guanyat el, com es diu, el Trias. Que torna, diguem, de l'antiga Convergència.
Perquè, esclar, el País al Cuba era ràpid, ràpid.
Perquè molta gent també valora que potser a l'època del Pujol després vagi passar el que vagi passar aquest bon home, ell sabrà. Però... potser funcionava més bé tot, oi?
Sí, per això, perquè era més immediat. I els pactes que feia en Madrid li treia un profit.
Li treia,
L'únic...
cosa que ara no ho saben treure.
Per mi, el fallo que va tenir, per mi, cuidado, el Jordi Pujol a la seva època, ho va fer molt bé, perquè va ser un president fantàstic, però no va voler fer que el Roca Junyent fos el seu successor.
Època, sí, noi.
No li interessava, perquè no, però... el Roca Junyent té un cap molt clar.
Sí, però bueno...
Aquest sigut...
Ara tots s'han fet grans, tots aquests... I
bueno, havien que passar...
Però a vegades sense Madrid...
I, bueno, i el Jordi Pujol, visto lo visto, jo per mi era, mentre manava, era un senyor...
Bueno, perquè ho va...
Vull dir que ho feia molt bé, tal, però quan ha sapigut el que ha fet... De llavors t'ha caigut els peus, però tot l'equip.
De quina manera?
Coneixia molt bé la política espanyola.
Sí.
Que llavors va aprofitar aquella ocasió.
Mira què ha fet. Mira què ha fet.
Bueno, tombava per tots els pobles, coneixia Catalunya de dalt a baix.
Sí, vale. Sí.
Però ara
sento Madrid... Mentre va ser president.
Sento Madrid, per exemple, el Rufián, que es baralla i diuen unes paraules. Que dius, escolta, tu vols dir que som així?
I a Badalona, que ha guanyat l'Albiol.
Ah, sí.
Per majoria, eh?
Hi havia sigut
absoluta,
bastants
també.
Anys.
Sí,
també, també.
Escolteu,
aquests
saps què penso?
Home,
que aquí a Vilafranca estem fent la Setmana de la Gent Gran, que també la feu als vostres pobles, o ja l'heu feta? Perquè la gent gran són molts, a cada poble.
No,
i em sembla que els que estem parlant tots som de la...
Sí, de l'edat.
De la quinta.
Jo dic de la joventut acumulada.
De la quinta.
Exacte, exacte.
De la quinta i de la joventut, eh? però doncs...
No, aquí a Sant Jaume no ho fan. Vull dir, no ho fan. Bueno, el que passa que hi ha moltes activitats aquest any.
Sí,
hi ha una pila d'activitats.
Sí.
No sé com si fan alguna cloenda, que faran alguna cosa, no ho sé exactament. Sí. Però doncs, bueno, ja han fet moltes activitats, cosa bueno, que no feien en fa anys.
Això és maco, que la gent gran, sí, escolta, sí, som uns quants i ens tinguin en compte.
Clar.
Josep, a Moja sí que em sembla que feia alguna cosa de la gent gran, oi que sí? Ho vaig sentir algun dia?
No, no hem fet res important, doncs, perquè no...
A Sant Sadurní fan també Setmana de la Gent Gran, que té més història que la de Vilafranca.
Sí, sí, fixa't. No, però aquí a Vilafranca, escolta, vam fer el pregó aquest dia a l'Ajuntament, una senyora d'aquí a Vilafranca que havia sigut mestra, i escolta, l'Ajuntament estava a tope, ple de gom a gom, dic jo. I ahir sardanes, també hi havia molta gent. O hi ha un dia que no us ho podeu perdre, em sembla que és el divendres, que fan teatre, ja fa molts anys, un grup de persones grans que són del Casal d'Avis. I, bueno, si voleu passar una tarda divertida, heu d'anar a veure aquestes persones grans que fan teatre.
Que surt el Manel, encara.
Sí, el Manel. Però és que no... A mi, si em diuen de fer teatre, no m'atreviria. Però és un valor,
bueno,
que siguin valents i forts. I no has de tenir, no sé, ni vergonya ni prejudicis, no?
Sí, sí.
Surt i canta i balla i fes el que sigui.
Oh, està bé, està bé.
Em sembla que el Josep una vegada vas explicar que havies fet algo del carnaval, que havies participat amb les rues...
Bueno, això sí, perquè ja ve de família.
Sí.
Ja ve de família, que la meva família també llogava trajos per anar a carnaval.
Sí.
Això és un altre... tema.
Sí.
Ara és un altre tema que ens diran que ens anem per els terros d'Úbeda, eh?
Bueno, però a mi m'ha agradat que participem a la Setmana de la Gent.
No, però vull dir que això del teatre està molt bé, però doncs jo n'he fet molt de teatre quan era jove.
Ah, també?
Però, i tant, jo em vaig fer molt, inclús em van donar un premi i tot. Quan feien un certamen al Vendrell em van donar un premi.
Sí.
No, però vull dir que, parlo d'anys, però ara ho vam provar abans de la pandèmia de fer una obra de teatre, però jo veia que a l'estudiar amb el guió no em quedava al cap. Vull dir que no me'n recordava de les coses. Vaig pensar, ui, no anem bé.
Sí, no et passa
no
com una cosa que et diuen ara, d'aquí 5 minuts no te'n recordes, si lo de fa 20 anys sí, oi?
Ho deixem aquí.
Aquí està.
Un plaer escoltar-vos. Sí. I dimecres vinent, més ració de tertúlia de gent gran. Gràcies.
Vinga,
gràcies. Adéu. A vosaltres. Adéu.